Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El Parlament aprovarà avui, si no hi ha sorpreses, la llei de creació de la Universitat de Mallorca. És un centre d'estudis privat que està impulsat per ADEMA. Només hi votarà en contra més perquè el PSIP s'hi estendrà després d'haver pactat molts dels punts del text. El conseller d'Educació, Antoni Vera, defensa el model.
És una oferta universitària que amplia la diferent oferta que hi ha a les Illes Balears. Hi haurà, sembla ser, una oferta universitària que complementarà en molt de casos les diferents ofertes que en aquest moment hi ha.
Així, tot recalca que la màxima prioritat universitària de l'executiu és la pública. Es desconeix encara quan es posarà en marxa la Universitat de Mallorca, perquè encara queden pendents tot un seguit de tràmits per fer-ho possible. És dimecres, dia 14 d'abril. I avui també destacam que el servei 24 hores de l'IBE Dona va atendre l'any passat 13 telefonades diàries relacionades amb la violència masclista.
En total, aquest servei va rebre 4.500 cridades, és un 22% més que l'any anterior. El govern diu que aquest increment es deu a que s'ha fet més difusió de l'atenció telefònica. El telèfon és el 900-17-89-89 i és gratuït.
I l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Formentera limita la seva activitat a processos urgents.
Han detectat valors no aptes a l'avantsala de la sala d'operacions. És la segona vegada que aquestes àrees veuran interrompuda l'activitat. El mes d'octubre s'hi van detectar la presència d'un fong ambiental.
I el Consell de Ministres aprovarà avui el Reial Decret per a regularitzar la situació de mig milió de persones migrants que viuen sense papers a Espanya.
Amb la norma es preveu donar permís de residència i treball. El PP ja ha anunciat que el seu partit s'hi oposarà, mentre que Vox ha anunciat que presentarà un recurs al Suprem per suspendre de manera cautelar el decret.
I en aquesta hora estan pendents de la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que aquesta matinada s'ha reunit amb el líder xinès Xi Jinping. És la primera roda de premsa que fa després que el jutge ha proposat enviar a judici Begoña Gómez.
Ho fa per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. El magistrat dona 5 dies a les parts perquè presentin el seu escrit d'acusació.
I a l'informatiu matí d'avui serem en directe a Sóller, en aquest municipi. I després d'un mes i mig de l'entrada en funcionament de la zona de baixes emissions, s'ha començat a multar els vehicles que hi entren sense autorització.
Les sancions poden arribar als 200 euros i, segons l'Ajuntament, el període en proves ha contribuït a pacificar el trànsit del centre. Tot i la implementació d'aquesta zona i la reforma circulatòria associada, durant les festes de Setmana Santa s'han registrat llargues cues en els accessos del municipi.
I també en aquesta primera hora d'informatiu entrevistarem el president de l'Associació de Treballadors d'Autònoms del Taxi i el Moragues, que agrupa la majoria d'aquests taxistes, serà a partir de les 7:40. I abans, en els esports, parlarem del Reial Mallorca, que és 15 a la classificació i que es troba 2 punts per damunt del descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells continuaran una setmana més fora de la zona de descens gràcies a la victòria per 3-0 contra el Rayo Vallecano Son Moix de diumenge, i malgrat tots els equips en la lluita per la permanència puntuessin aquesta jornada en el partit que tancava ahir la jornada 31, el Llevant penúltim, també va guanyar 1-0 contra el Getafe. I la selecció espanyola, amb les mallorquines Catacoy, Patrick Jarro, Mariona Caldente i Lucía Corrales, disputarà avui a Wembley contra Anglaterra la tercera jornada de la fase classificatòria pel Mundial 2027. Amb dues seleccions es troben empatades a 6 punts i el combinat espanyol cercarà fer-se amb el lideratge del grup.
I del temps avui pendent sobretot de la situació marítima, fins les 10 del matí a Vista Aronja, activat a Menorca. Miquel Salamanca, bon dia. Avui, però, veurem més estones de sol.
Bon dia, avui som a mar, que de moment avui sí que és veritat que tindrem més estones de sol, però encara pendents d'aquesta situació marítima amb aquestes onades màximes, que encara freguen hores d'ara els 6 metres. Per tant, precaució, demà fins a les 10 continua aquesta viscònda taronja, a partir de llavors passarà groig. I pel que fan al cel en general, començant el dia amb ambient variable. Aquests núvols que tenim ara mateix aniran a menys i tindrem moltes estones de sol, però queda aire fred. I a partir de migdia aquest aire fred farà que els núvols tornin a créixer, núvols d'evolució diurna, i de manera puntual a punts del centre sud de Mallorca i del llevant de Menorca hi haurà ruixats, insistim, fenòmens puntuals. A la resta continuarà el cel destapat. Puja el termòmetre, aquestes temperatures màximes avui et situaran entre els 17 i 20 graus, per tant, poquet a poquet s'anirà recuperant la temperatura. Aquesta serà la tònica general d'aquesta setmana, d'aquests pròxims dies. Ara mateix tenim temperatures diferents. A Menorca bufa el vent, això fa que la mínima no pugui baixar, tenim 13 graus a Maó, 14 a Ciutadella. A Mallorca tenim 8 graus a Sencelles, 10 a Vilafranca, a Palma, i en el sector d'Eivissa tenim 9 graus a Sant Eudari, 8 graus a Sant Antoni o 12 a Sant Francesc a Formentera.
Gràcies, Marc. Són ara les 7 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, en Sant López, Toni Sastre, Caterina Bany i Toni Escanelles. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Parlament aprovarà previsiblement avui la llei de creació de la Universitat de Mallorca. Es tracta d'un centre d'estudis privat impulsat per ADEMA. Només hi votarà en contra, més perquè el PSIP ha pactat molts dels punts del text i s'hi abstendrà. Així i tot, l'executiu recalca que la màxima prioritat universitària del govern a les Balears és la pública.
El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, defensa que els dos models són compatibles.
Aquest govern el que té molt clar que els nostres recursos i els nostres esforços estan en la nostra universitat pública, en la Universitat de les Illes Balears, que sempre he dit és l'element vertebrador de les nostres illes, és present a totes les nostres illes i és la nostra universitat, és la nostra pedra de toc com a illes i com a comunitat autònoma.
Fins ara s'han creat molts de centres d'estudis universitaris adscrits a altres universitats espanyoles, però aquesta serà la primera amb competències plenes. Quan es podran començar a fer les matrícules és tot un incògnita, no ho sap ningú, perquè ara a la Universitat de Mallorca li queden un bon grapat de tràmits administratius que exigeix el Ministeri d'Educació per poder començar a dictar càtedra.
El ple del Parlament, en què es donarà llum verda a la creació de la Universitat de Mallorca, comença a les 9. Marta Puyalto.
El portaveu popular Sebastià Sagreras ha defensat la proposta i ha assegurat que permetrà ampliar l'oferta educativa, evitant que els joves hagin de partir a fora.
Se reforça i se complementa el sistema universitari de les Illes Balears. S'augmenta la pluralitat de l'oferta formativa, s'ofereixen màsters, doctorats i graus que no oferia les Illes Balears i se cerca també que el màxim d'estudiants possibles de les Illes Balears pugui quedar a estudiar a les Illes Balears.
El portaveu socialista Iago Negueruela ha confirmat l'abstenció del seu grup, mantenint la mateixa posició que en fases anteriors del debat. Lluïsa Pesteguía, de Més per Mallorca, en canvi, ha reiterat el vot en contra i ha criticat que la creació de noves universitats respongui, diu, a interessos privats i no una planificació pública del sistema educatiu.
Nosaltres pensem exactament el mateix si és una universitat laica o és una universitat de l'Opus, que s'ha de prioritzar la planificació pública i l'interès públic, i en aquest cas el servei públic, que significa la Universitat de les Illes Balears. La resta han de ser subsidiàries d'aquest interès públic.
Una vegada superat aquest tràmit parlamentari, el govern haurà d'autoritzar la implantació efectiva dels estudis perquè la nova universitat pugui iniciar l'activitat.
La creació de la nova Universitat de Mallorca es dona en un moment en què s'estén l'oferta universitària a les illes. Tant a la pública, amb nous graus, com Ciències de la Mà, com a la privada, amb la creació també d'altres centres de capital privat.
Així, d'aquí poc, un estudiant que vulgui cursar medicina tindrà tres opcions: la Universitat de les Illes Balears, els centres privats de la Universitat de Mallorca i el Beato Luis Belda, especialitzat en educació sanitària, ubicat a Palma i dependent de la seu San Pablo. Té previst obrir les portes pròximament i s'hi podran cursar a banda de medicina, infermeria, fisioteràpia i psicologia. La Universitat de Mallorca dependrà de l'Escola Superior ADEMA, que actualment ofereix belles arts, odontologia i nutrició, que quedaran integrades en aquesta nova universitat, Estat. A més, i a l'espera de tancar el programa, s'hi podran estudiar els graus de Biomedicina, Arquitectura, Sociologia, Disseny i Logopèdia, així com màsters i doctorats. Turisme es pot cursar a la pública i a la privada, és a dir, a la UIB i a l'Escola Superior Felipe Moreno, on també s'ofereix Criminologia, Protocol i Màrqueting, entre d'altres. Per Periodisme i Comunicació Audiovisual, l'oferta continua tenint el CSAC, que també té Infermeria, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i els graus d'Educació.
I encara parlant d'educació, el govern es compromet a aprovar un nou acord marc d'educació per als pròxims 4 anys i ja dona per complits la majoria dels punts de l'anterior.
Els sindicats, en canvi, es queixen d'una sèrie d'incompliments per part de la Conselleria, més enllà de l'acord marc, com denuncia Catalina Bibiloni, del sindicat Estell i presidenta de la Junta de Personal Docent.
Hi ha part de l'acord que sí, per altres coses que no li hem demanat que està fent i que no volem, com per exemple la implantació del pla de segregació lingüística. Ara, per exemple, la supressió del requisit de català per accedir en els cors docents. Aquestes coses de la comunitat educativa no les vol.
Una de les principals reivindicacions dels docents és l'equiparació de la carrera professional amb altres funcionaris públics, com especifica Miquel Àngel Santos, del Sindicat Independent.
Perquè si no, la gent se'n va en el mercat laboral, però fins i tot en el propi sector públic. El sector públic ofereix millors condicions i ens trobem amb companys que deixen la funció docent per anar a una administració pública.
El conseller Vera no tanca la porta a millorar la carrera professional dels docents i altres punts en el futur acord marc. L'objectiu per ell és que sigui per consens i millorar tot allò que es pugui.
El que hem d'anar, sobretot, és millorant complements específics, sobretot per reconèixer aquesta funció docent, dignificar aquesta funció docent, que sobretot és de lo que se tracta. Hem de posar damunt la taula, entre tots els sindicats i l'administració, les diferents propostes i, entre tots, mirar quines són les que unen més consens.
Diu que les mensualitats a l'ensenyament illenc estan per damunt de la mitjana estatal, però que és conscient que el cost de la vida a les Balears és també més elevat.
I el servei 24 hores de l'IB Dona va atendre l'any passat 4.562 telefonades per violència masclista. Això és un 22% més que fa un any. Del total de telefonades, un 48% està relacionades amb conductes de violència psicològica i un 6% amb violència vicària. Carme Moreno.
Aquesta xifra suposa que el servei va atendre una mitjana de 13 telefonades diàries relacionades amb la violència masclista. A més, la majoria de les persones que contacten amb el servei, un 70%, han estat les mateixes dones, seguides de professionals d'altres serveis. La directora de l'IB Dona, Cati Salón, considera que l'increment de telefonades es deu al fet que s'ha fet més difusió del servei d'atenció telefònica. El telèfon és el 900-1789-89 i és gratuït.
És material de difusió en més idiomes, l'hem fet en braille, també l'hem fet en llenguatge excessiu perquè les dones amb discapacitat intel·lectual també tinguen aquell llenguatge més accessible, aquesta eina de CC visual on també dones amb discapacitat auditiva hi poden accedir.
Segons dades de la memòria de l'any 2025, el servei de 24 hores de l'IB Dona també va dur a terme 631 acompanyaments presencials.
Els acompanyaments que més se sol·liciten és o bé a hospitals, a centres de salut, o bé a jutjats, que se fa amb un tant per cent molt elevat.
Les telefonades relacionades amb situacions de violència sexual han representat un 5%. Estan parlant de 255 telefonades. D'aquestes, 167 han tingut a veure amb agressions sexuals i 43 amb abús sexual infantil. Aquestes xifres demostren, segons la memòria, que el servei de 24 hores de l'IB Dona s'ha consolidat com un recurs de referència per les dones que pateixen violència masclista.
Són dades que coneixem el mateix dia que s'ha detingut a Còrdoba l'home que presumptament ha assassinat a punyalades la seva exparella.
Una madre, una hermana, hija, amiga, una mujer, 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 sí, mujer, que ha sido asesinada por serlo, por ser mujer.
És l'emotiu acte de condemna que s'ha fet a la ciutat on hi han participat centenars de persones, entre elles els dos fills de la víctima. Tenia 64 anys. Estava al sistema Biogen i havia denunciat l'agressor divendres passat. Sobre ell pesava una ordre d'allunyament.
Si es confirma, seria la 17a víctima mortal per violència de gènere des del principi d'any. Els fets van passar a les 9 del matí a la barriada de la Fuensanta. La víctima accedia al seu domicili quan hauria estat apunyalada al portal. Els serveis sanitaris l'han atesa, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Després, el presumpte assassí ha pujat a la casa on s'ha trinxerat fins que la policia ha aconseguit treure'l i detenir-lo.
I aquí, a les Illes, la Fiscalia manté l'acusació de violació contra un home jutjat a l'Audiència Provincial de Palma, tot i que la víctima ha reiterat la imputació i ara assegura que la relació va ser consentida.
Durant el judici també s'ha fet pública una carta en què la dona demana perdó a l'acusat per haver-li atribuït els fets. Malgrat això, el Ministeri Públic manté la petició de 19 anys de presó per agressió sexual, a més d'altres delictes com maltractament habitual, lesions i amenaces.
També un home ha acceptat 2 anys de presó per un delicte d'abús sexual després de fer tocaments a la seva germana de 15 anys.
Les parts han arribat a un acord després que l'acusat hagi pagat els 6.000 euros de responsabilitat civil en concepte d'indemnització, un fet que s'ha acceptat com atenuant de reparació del dany.
Investiguen l'aparició de 2 cadàvers més a les costes de Formentera. Els cossos sense vida corresponen a 2 homes d'origen subsaharià que, segons la Guàrdia Civil, varen morir mentre intentaven arribar a les illes a través de la ruta migratòria del nord d'Àfrica.
Els 2 cossos han estat traslladats a l'Institut Anatòmic Forense d'Eivissa per practicar-los l'autòpsia. La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. El primer cos va ser interceptat divendres a la costa d'Escarnatge, a la cala Pou d'en Miquel Pere. Diumenge al matí, a la platja d'Espujols, van trobar el 2 cadàver. Recordem, a més, que el passat 30 de març va arribar un altre cos d'una dona, possiblement embarassada, també d'origen subsaharià.
I l'autoritat portuària de les Balears ha instat el propietari de l'iot de 20 metres cremat per un incendi a la sala de màquines. Divendres a Eivissa reflotà l'embarcació. Ivonne Aranyó.
Els operaris de l'asseguradora del vaixell netegen la zona de Sassal Rossa i la Xanga, que forma part del Parc Natural de Sassalines, perquè en les darreres hores hi han arribat restes de fibra cremada del vaixell. Feines que es fan sota la supervisió directa d'Autoritat Portuària de Balears, que ha dit que mantindrà actius els dispositius de control i seguiment fins a aconseguir la completa normalització de l'àrea afectada i que esperen que a finals d'aquesta setmana es puguin dur a terme les operacions de reflotament si les condicions meteorològiques ho permeten. Segons el govern, tot i que les restes han arribat fins a les proximitats del Parc Natural de Sassalines, no hi ha taques de combustible a l'aigua, sinó benzina a la superfície. El vaixell va començar a cremar a la tarda de divendres quan Salvament Marítim el va traslladar 300 metres fora de la bocana del port per enfonsar-lo i evitar interferències en el trànsit marítim portuari. Ara, Capitania Marítima ha obert una investigació per descartar cap mena de negligència o fet il·lícit.
Són ara les 7:17.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I per la mare de l'Hospital de Formentera, que només atén els casos urgents de parts i d'intervencions quirúrgiques. El motiu és que els controls microbiològics detectats no són aptes a l'avantsala de l'àrea quirúrgica. Els indicadors sí que són adequats tant per a la sala d'operacions com per a la de parts. És la segona vegada que aquestes àrees veuen interrompuda l'activitat el passat mes d'octubre. La presència d'un fong ambiental en va ser el motiu.
Aquest triatge de casos urgents s'ha adoptat de manera preventiva a l'espera que la pròxima setmana el Servei de Medicina Preventiva, precisament de l'Hospital Universitari de Son Espases, faci una visita i una valoració tècnica a fi de definir quines mesures s'han de seguir. El tancament intermitent va començar el mes de febrer arran d'unes obres de millora a les instal·lacions. El PSOE critica aquests tancaments intermitents, que diu obliguen a reprogramar intervencions quirúrgiques, també a derivar pacients a l'Hospital de Camp Misses, a Eivissa. El portaveu socialista de Formentera, Rafael Ramírez, i demana explicacions a la Conselleria de Salut.
Exigimos que la Conselleria explique con claridad qué está pasando, qué medidas concretas va a poner en marcha y en qué plazo piensa garantizar la plena normalidad y estabilidad del servicio. Esta situación, que se alarga desde el mes de octubre, afecta a los pacientes que tienen derecho a ser intervenidos en Formentera i a dar a luz con todas las garantías sanitarias.
El passat mes d'octubre i novembre, la presència d'aquest fong ambiental que dèiem a la zona de transferència de l'àrea quirúrgica va fer que la sala d'operacions i de parts quedassin inoperatives durant el manco un mes i només donaren serveis a casos d'emergència vital. A finals del mes de novembre, l'IBESalut va informar que tornaven a estar operatius.
I Consoval denuncia el retard a l'hora d'obtenir una cita amb l'especialista als hospitals de les Illes. L'Associació de Consumidors i d'Usuaris de les Balears afirma que rep queixes de pacients, retreuen que una consulta amb un pneumòleg, per exemple, es pot demorar fins a 10 mesos.
Segons denuncien els afectats a Consoval, l'IBESalut estorba de cada vegada més a oferir una cita amb determinades especialitats i això augmenta la preocupació entre col·lectius com el de les persones majors que esperen més de 3 mesos per a una cita amb l'uròleg o gairebé un any per a traumatologia. Igualment, les cites amb el metge de capçalera tenen una espera d'entre 12 i 14 dies, cosa que fa que moltes persones acudeixin a urgències. El portaveu de Consoval, Alfonso Rodríguez, exigeix solucions a la Conselleria de Salut.
Des de Consoval reclamamos a la Conselleria de Salut que pongan los medios necesarios para desbloquear la situación. Entendemos que este problema viene dado por la falta de profesionales. Consecuentemente, lo que pedimos es que se contraten más profesionales y se pueda rebajar los plazos de espera.
També l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública a les Illes demana més recursos, sobretot de personal, per evitar la saturació a les urgències dels centres de salut. Avui, l'entitat ha convocat una altra concentració davant del Centre de Salut de Santa Catalina Palma.
Protesta que arriba l'endemà que prop d'una desena de persones s'hagin concentrat precisament a les portes del Centre de Salut d'Alcúdia per reclamar un servei de qualitat a l'atenció primària. Primària, han llegit un manifest i han demanat més personal, més espai i més mitjans a fi de combatre les males condicions de feina que, segons asseguren, pateixen els sanitaris. Concepción Baleato és representant de l'Associació de la Defensa de la Sanitat Pública a les Illes.
Que tarda muchísimo en darle cita, sobre todo ese tipo de quejas, es lo más común porque es lo que más ellos, claro, si tú sacas, aparte de que si tú sacas cita, es lo que digo, y tienes un problema serio, ¿qué haces?
Als centres de salut, l'espera mitjana per veure un metge és de 7 dies a les Balears, segons el baròmetre sanitari del Ministeri.
I la reunió entre la ministra de Sanitat, Mònica García, i els sindicats mèdics ha acabat amb la creació d'una comissió de seguiment de l'acord de l'Estatut Marc per impulsar la tramitació de la norma. A la trobada també s'han començat a revisar les retribucions del personal sanitari. Ara comença un procés de negociació que es farà de manera paral·lela a la tramitació de l'avantprojecte de llei del sector. I aquí a les Illes, el govern fa una passa més en la digitalització de l'administració i crea l'Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i de Telecomunicacions i Bé Digital. Durant l'acte de presentació, la presidenta del govern l'ha definit com la revolució tecnològica més important en 25 anys. Per quin motiu, Aina Morales?
Part de la seva transcendència radica en el fet que es posa la tecnologia al servei de les persones. Aquest nou organisme autònom, format per 400 treballadors públics de l'àmbit tecnològic, té com a finalitat reduir tràmits i millorar l'atenció a la ciutadania. La presidenta del govern, Marga Proens, ha assegurat que la creació d'IB Digital va molt més enllà de la digitalització de l'administració.
El nostre objectiu és construir junts una administració del segle XXI, basada en dades, segura, eficient i connectada. Una administració que aprofiti el potencial de la intel·ligència artificial i de les tecnologies emergents per millorar la presa de decisions, per optimitzar recursos i oferir serveis públics de més qualitat.
IB Digital es divideix en tres àrees. Una, dedicada a millorar l'atenció ciutadana. Una altra, per a innovació del programari i implantació d'eines d'intel·ligència artificial. I una tercera, dedicada a ciberseguretat. El director general d'Estratègia Digital i Desenvolupament Tecnològic, Francisco Cánovas, ha posat exemples pràctics de les possibles millores.
Imagineu una administració que és capaç d'enviar una carta a una persona major i l'entengui a la primera vegada que la llegeix. Imagineu una administració on una família ha d'optar a una ajuda i no li facem entregar 10 vegades la mateixa documentació que probablement ja ha entregat amb anterioritat i que és documentació de la pròpia administració.
Per aconseguir aquests objectius, es dotarà al personal públic d'eines digitals que eliminin tasques repetitives, per exemple, i que els permetin ser més àgils i eficients en la gestió.
I avui el Consell de Ministres aprovarà el Reial Decret per regularitzar la situació de 500.000 de persones migrants que viuen sense papers a Espanya. Amb la norma es preveu donar permís de residència i de treball.
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha explicat que fan feina en línia al Consell d'Estat, un òrgan que ha emès un dictamen que inclou 7 punts i entre les recomanacions hi ha la de tenir més control sobre els antecedents dels migrants a regularitzar.
Hoy están viviendo en nuestro país sin derechos y sin hacer aportación alguna ni a la seguridad social ni a la hacienda pública, precisamente por estar en situación irregular. Esta regularización la pide la patronal, la pide la Conferencia Episcopal, la pide el Vaticano. I solo estan en contra d'ella el Partit Popular i Vox.
I la vicesecretària de Coordinació Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha anunciat que el partit s'hi oposarà.
Habrá que ver qué texto viene para decidir qué vías se siguen y qué cauces se siguen. Lo que sí quiero volver a confirmar es lo que he dicho, y además quiero ser muy contundente en esto. No hay medida política, parlamentaria, ni jurídica, ni nacional ni europea que el Partit Popular vaya a dejar pasar para denunciar este sinsentido.
Així com també el secretari general de Vox, Ignacio Garriga.
Lo que se va a producir es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria. Mañana el Consejo de Ministros va a lanzar un mensaje muy claro al mundo, que es que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España. Y nosotros no nos vamos a quedar parados.
De fet, afirma que presentaran un recurs al Tribunal Suprem per suspendre de manera cautelar el decret.
I són les 7:26, temps ara per saber què és el que expliquen els diaris editats a les Balears. Avui, Toni, amb moltes inversions per part de les institucions.
És així, i a més amb àmbits diferents. Per exemple, Última Hora diu que la seva portada, que la compra de mansions per part d'empreses creix precisament per esquivar impostos. Però la imatge, en aquest cas, és per l'adquisició per part del Consell de Mallorca de la carta de Russell. Això és una carta nàutica que també és portada al Diari de Mallorca, la fotografia, també amb membres de les institucions, el que ells consideren una joia cartogràfica, el Diari de Mallorca. La institució insular l'ha comprada a la casa de subhastes Sotheby's, a Londres. Per cert, el diari també diu que l'IB Dona rep 13 telefonades diàries per violència masclista. És el titular gros del Diari de Mallorca, dels digitals. Precisament el que hi Baleares parla de violència, però en aquest cas a un institut, i en relata diversos detalls. Mallorca Diario, per la seva banda, tracta de la mancança de querosè per l'aviació a causa de la guerra de l'Iran. I el darrer digital que miran, que és l'Ara Balears, parla també d'inversions, però en aquest cas d'un fons nord-americà que, juntament amb la Sareb, diu que obté el control total dels pisos de la barriada de Son Ximelis. I parlant precisament d'habitatge, i anant ja amb més diaris editats en paper a les Illes Balears, i de parlant del Menorca, el diari que s'edita en aquesta illa, que diu que les cases que es venen a Maó, a la capital, ja superen els 400.000 euros de mitjana. I pel que fa als diaris pitiusos, el Diario diu que el Nàutic vol recuperar la seva seu. Recordem que hi va haver una polèmica de molts anys perquè precisament la van perdre a la darrera licitació. El periòdico explica que la sala de parts i la d'operacions de Formentera es reserven només per a casos urgents. N'hem parlat precisament fa just una estona en aquesta informació. I tot, en aquest informatiu volen dir, i tot a causa d'una alerta microbiològica a l'avantsala, que és el que precisament ara s'està estudiant.
I la premsa estatal parla avui dels càrrecs que imputa el jutge Peinado a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez.
Efectivament, un tema que trobem a totes les portades del diaris, amb fotografies molt diverses. Avui és un d'aquells dies interessants, perquè quan hi ha coincidència temàtica en els diaris, es precisament allà on ressalten els matisos de cada un d'ells, per això resulta precisament interessant. En tot cas, El País ho deixa clar a la seva portada, considera que la investigació ha estat en tot moment polèmica i la descriu en detalls a l'interior de les seves pàgines. En subtítols diu que el govern confia que aquesta decisió, que aquesta imputació serà revocada, recordant que aquesta imputació inclou també que se la jutgi amb un jurat popular, i que el partit del president mostra la seva indignació, diu la portada del País. Fotos, en tot cas, de tots dos, de Begoña Gómez i de Pedro Sánchez a la Xina, on es troben de visita, precisament. En canvi, El Mundo el treu amb una fotografia amb un enfocament molt diferent, mentre El País el que treu és una fotografia pràcticament institucional. El Mundo treu una fotografia torta, amb un enfocament pràcticament més de selfie que no de fotografia oficial o institucional, i diu que el Banc dels Acusats espera, utilitza aquesta terminologia, a Gómez, per aprofitar-se del seu marit. Diu aquest titular textualment i col·loca el verb aprofitar entre còmetes perquè es extreu precisament de la interlocutòria de l'acusació. Els dos, tota portada, com ho fa també l'ABC, que diu que l'acusada emprava Sánchez per als seus negocis. La Vanguardia, per la seva banda, diu senzillament que està una passa de seure's al Banc dels Acusats, però com per desportada és l'únic en l'actuació de Rosalía a Barcelona, la primera d'elles de la gira Lux.
I són ara les 7:30. Repassam els principals titulars. El Parlament aprovarà avui, si no hi ha sorpreses, la llei de creació de la Universitat de Mallorca. És un centre d'estudis privat que està impulsat per ADEMA.
Només hi votarà en contra Més perquè el PSIP s'hi abstindrà després d'haver pactat molts dels punts del text. El conseller d'Educació, Antoni Vera, defensa el model.
És una oferta universitària que amplia la diferent oferta que hi ha a les Illes Balears. Hi haurà, sembla ser, una oferta universitària que complementarà en molt de casos les diferents ofertes que en aquest moment hi ha.
Així, Torra recalca que la màxima prioritat universitària de l'executiu és la pública. Es desconeix encara quan es posarà en marxa la Universitat de Mallorca perquè encara queden pendents tot un seguit de tràmits per fer-ho possible.
I el servei 24 hores de l'IB Dona va atendre l'any passat 13 telefonades al dia relacionades amb la violència masclista.
En total, aquest servei va rebre 4.500 cridades, un 22% més que l'any anterior. El govern diu que aquest increment és perquè s'ha fet més difusió de l'atenció telefònica. El telèfon és el 900-17-89-89 i és gratuït.
I l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Formentera limita la seva activitat a processos urgents.
Si han detectat valors no aptes a la zona anterior, a la sala d'operacions, és la segona vegada que aquestes àrees veuen interrompuda l'activitat. El mes d'octubre s'hi va detectar un fong ambiental.
I el Consell de Ministres aprovarà avui el Reial Decret per regularitzar la situació de 500.000 de persones migrants que viuen sense papers a Espanya.
Amb la norma es preveu donar permís de residència i treball. El PP ja ha anunciat que el seu partit s'hi oposarà, mentre que Vox ha dit que presentarà un recurs al Suprem per suspendre de manera cautelar el decret.
I en aquesta hora estan pendents de la compareixença de Pedro Sánchez, que durant la matinada s'ha reunit amb el líder xinès Xi Jinping. És la primera roda de premsa després que el jutge hagi proposat enviar a judici Begoña Gómez.
Ho fa per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. El magistrat dona 5 dies a les parts perquè presentin el seu escrit d'acusació.
I a l'informatiu matí d'avui serem en directe a Sóller, en aquest municipi. Després d'un mes i mig de l'entrada en funcionament de la zona de baixes emissions, s'han començat a multar els vehicles que hi entren sense autorització.
Les sancions poden arribar als 200 euros i, segons l'Ajuntament, el període en proves ha contribuït a pacificar el trànsit del centre. Tot i la implementació d'aquesta zona i la reforma circulatòria associada, durant les festes de Setmana Santa s'han registrat llargues coes en els accessos al municipi.
I d'aquí uns minuts entrevistarem el president de l'Associació de Treballadors Autònoms del Taxi, Biel Moragues, que agrupa la majoria d'aquests taxistes. Avui, que també parlam de la Segona República Espanyola, fa just 95 anys que es va proclamar.
Va ser un dia com avui, del 1931. El doctor en Història Contemporània David Ginard explica que va ser un dels viratges més importants que hi ha hagut en l'era contemporània d'Espanya.
Era realment uns plantejaments, uns objectius força ambiciosos que se varen intentar dur a terme durant aquells anys, evidentment, com sabem, amb uns resultats que no varen ser perfecta.
I connectam ara amb la Direcció General de Trànsit perquè s'ha produït un accident a prop de Binissalem que està causant retencions importants. Dani Fornés, bon dia, quina és la situació?
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, ara mateix, a primera hora de matí avui, hi ha hagut una topada a l'altura de Consell a l'autopista de Inca, en sentit Palma, i això està ocasionant més retenció de l'habitual en aquest punt. També trobàvem circulació lenta a Son Cladera fins a l'arribada a la via de cintura i a la via de cintura en sentit Andratx a l'altura de sortida cap al carrer de Gó també fins fa una estoneta hi havia el carril esquerre ocupat, ja que també s'havien donat un cop. Els vehicles d'aquest punt ja han estat retirats, però també hi trobaran més retenció de l'habitual en aquest punt. La carretera de Manacor també l'arribada a Palma és algo lenta, així que paciència si circulen per aquí. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Pendents avui també de la situació marítima. Fins a les 10 del matí hi ha vista taronja activat a Menorca, Marca, el Dantà i Bon Dia. Avui, però, tindrem més estones de sol.
Bon dia, així és. Avui tindrem més estones de sol. Ara mateix el cel encara continua lleugerament tapat. De totes maneres, aquestes pròximes hores aquests núvols aniran a menys i tindrem una jornada de cel pràcticament destapat. Però al migdia, a les hores centrals del dia, creixeran núvols d'evolució típics ja de primavera i aquests seran presents cap al llevant de Mallorca i també cap a l'interior i en el sud de Mallorca. De manera puntual, deixarem seran ruixats, insistim, molt localitzats. A la resta continuarem amb el cel destapat. El vent, com dèiem, encara protagonista, va a la baixa amb una situació marítima marcada encara per la forta maró marellassa fins i tot cap en el nord de Menorca. A poc s'ha d'anar tranquil·litzant també aquesta situació i aquesta presència de sol farà que la temperatura pugi avui màximes de 17 a 20 graus arreu de les illes i ara mateix tenim temperatures de 13 graus, tant a Mahó com a Ciutadella, 9 graus a Inca, Manacor, 10 a Palma i 11 en el sector d'Eivissa, 9 a Sant Antoni o 12 a Sant Francesc.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 35 minuts de les 7 i en els esports parlant del Mallorca, que és 15 a la classificació que es troba dos punts per damunt del descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Els vermells continuaran una setmana més fora de la zona de descens gràcies a la victòria per 3-0 contra el Rayo Vallecano Son Moix i perquè tots els equips en la lluita per la permanència varen puntuar aquesta jornada després que també ho fes el Llevant ahir, que va guanyar per 1-0 el Getafe. Pel que fa a la classificació, el Mallorca, com dèiem, és 15 amb 34 punts, els mateixos que el Sevilla i dos per damunt l'Elx, que és precisament l'equip que marca el descens. D'ençà de l'arribada del tècnic argentí al club, els vermells s'han sumat 10 punts de 15 possibles i han aconseguit 3 victòries consecutives a Son Moix. Però no tot són alegries. El davanter, Mateo Joseph, serà avui mateix intervingut quirúrgicament de la seva lesió en el genoll esquerre a Barcelona. El càntabre, recordam, s'ha dit pel Leeds d'Anglaterra fins a final de temporada, no podrà tornar a disputar cap partit aquest curs. I recordant que el Mallorca no jugarà fins just d'aquí una setmana, serà el pròxim dimarts, dia 21, amb la visita del València a Son Moix. La selecció espanyola amb les mallorquines Catacoy, Patrick Guijarro, Mariona Caldenta i Lucía Corrales disputarà avui a Wembley contra Anglaterra la tercera jornada de la fase classificatòria per al Mundial 2027. Ambdues seleccions es troben empatades amb 6 punts i a domicili el combinat espanyol cercarà avui fer-se amb el lideratge del grup. Sentim la seleccionadora Sonia Bermúdez.
Yo creo que es uno de los partidos que cualquier futbolista quiere jugar y creo que es de los clásicos, ¿no? que se van a ver, así que creo que va a ser un partido bonito de ver y como digo, creo que se decidirá por pequeños detalles y ojalá nos podamos llevar esos 3 puntos que son importantes para nosotros.
A la Champions, Atlètic de Madrid i Barça es veuran les cares avui a les 9 del vespre en el partit de tornada dels quarts de final de la màxima competició europea. Els matalassers intentaran fer bo al seu estadi, el Metropolitano, el 2-0 favorable aconseguit al Camp Nou. L'entrenador de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone, no podrà comptar amb Marc Pubill, Barrios i Janko. El sentit.
Se juegan como venimos compitiendo contra ellos. Sabemos el rival que nos vamos a enfrentar. Tenemos la conciencia de saber el rival bueno que vamos a tener enfrente, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar.
D'altra banda, el Barça té les baixes de Pau Cubarsí, que va veure la targeta vermella al partit d'anada, també de Rafinha, Marc Bernal i de Christensen per lesió. Tot i haver de remuntar un resultat de 2 gols de diferència, Lamine Yamal creu en el seu equip.
Per sort estic jugant al Barça i tenim jugadors de molta qualitat. Tenim veterans, tenim jugadors que són de clàssic mundial i ho estan demostrant cada any. Llavors, no crec que passi només per mi, però bueno, si passés això tampoc m'importaria, però crec que tenim un equip ple de jugadors que poden remuntar el partit per ells mateixos i per això estic confiat del meu equip.
També a les 9 del vespre es disputarà el partit de tornada entre Liverpool i PSG. Els anglesos cercaran a Anfield remuntar el 2-0 favorable al conjunt de Luis Enrique. En tennis, Jaume Munar ha perdut a la primera ronda del trofeu Conde de Godó Barcelona, en el que era el seu retorn a les pistes 2 mesos després per mort de la seva lesió. El tennista de Santanyí ha caigut en 2 sets, 6-1 i 6-2, contra Rafa Jodaro en poc més d'una hora de partit. Un torneig que també participa el tennista murcià Carlos Alcaraz, que debutarà avui, quan siguin les 4 de l'hora baixa, contra el finlandès Otto Virtanen. I en boxa, la bicampiona d'Espanya, Farah El-Bousairi, té una nova cita amb la història. La lluitadora mallorquina disputarà aquest pròxim dissabte el campionat europeu de pes supermosca contra Minerva Gutiérrez. Serà durant la celebració del trofeu Ciutat de Palma als Germans Escales. Escoltam Farah El-Bousairi, contenta de jugar a casa.
Esto no es de hace ni un año ni dos. Llevo 10 años como profesional, 10 años luchando fuera de casa. He estado por media Europa peleando siempre, con todo en contra, y bueno, y por fin voy a poder pelear aquí en casa delante de todos vosotros, y solo me queda agradeceros y no olvidéis que voy a ser campeona de Europa y si Dios quiere voy a ser campeona del mundo también.
Una cita en què també es decidirà el campió d'Espanya entre John Martínez i Àlex de la Rosa. Hi haurà també temps per als joves promeses de la boxa espanyola.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 41 minuts de les 7 del matí. Avui, hora baixa, a partir de les 3, tindrà lloc l'Assemblea Anual Ordinària de la Federació Independent del Taxi de les Balears. Està previst que facin balanç del darrer any i un dels temes centrals serà el reglament autonòmic que regula de manera integral els serveis de taxi i l'arrendament de vehicles amb conductor, les VTCs. Per això tenim a l'altre costat del telèfon a Vial Moragues, el president de l'entitat. Senyor Moragues, bon dia.
Molt bon dia.
Ara ho dèiem, avui se celebra aquesta assemblea ordinària. Quin balanç poden fer d'aquest darrer any al sector?
Bueno, ha estat un any complicat perquè les diferents sentències que hi va haver en el seu moment de 30 minuts de la prèvia contratació, etcètera, m'ho ha reduït una situació en el que, a més, com va advertir el Consell Consultiu, el govern poc ha fet per reordenar les VTCs que estan fent il·legalitats sense captació d'embolació per la via pública. Per aquest reglament pot reconstruir mitjant règim sancionador una major pressió damunt aquestes irregularitats. També estem un poc pendents de lo que passarà en aquestes modificacions de llei que es donaran al Parlament a final de mes, al principi de mes de maig, on, evidentment, es van presentar per tant el Partit Popular com el Partit Socialista, veurem en què acaba tot això, i mantenir una vigilància perquè el que necessitaran d'una vegada és la seguretat jurídica de no haver estar contínuament en una situació d'inseguretat que tots els companys de les illes mos té molt preocupat.
Clar, és que aquest reglament no vos garanteix precisament la seguretat jurídica. Per què?
Bueno, primer perquè, com sabeu, hi va haver una sentència europea que aixecava la limitació a Espanya percentual entre taxis i VTCs. Això va afectar inclús en les ràtios que la comunitat autònoma tenia diferents, molt més laxos, a més ho tenia per illa. El govern va anunciar un recurs davant d'aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia Balear que anul·lava el ràtio de les Balears. Els únics que ens hem presentat hem estat els taxistes en defensa d'aquests ràtios i hem presentat recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, que esperam a saber si seran més o no seran més. I això ens pues, du a que hi hagi 10.000, com ho sabeu, 10.000 sol·licitud de VTC damunt la taula, que és una autèntica barbàrie, i si no se fan les coses ben fetes, doncs ens podem trobar amb una situació desalentadora. És vera que de moment estan obligats a tramitar tant per la suspensió que el govern havia fet a través de la llei del 24 i amb aquest reglament de la tramitació d'aquestes autoritzacions, sinó que a més hi ha aquesta sentència d'aquestes 600 de Uber, que són de Movecars, que és l'empresa que va feina per Uber, que s'han de tramitar. És vera que des del moment de la sol·licitud en cap moment s'aixara de que s'hagin de dar, però, evidentment, tots els expedients s'han de seguir d'una manera molt correcta i s'han d'emplear arguments que no puguin donar lloc a una inseguretat jurídica. S'ha parlat a través del reglament de temes mediambientals, que alguns dels quals, i crec que qualcun més, s'elevaran en el rango de llei amb aquestes modificacions que es pretenen, però nosaltres creiem que no és suficient per tancar debat de lo que pugui suposar davant d'empreses que tenen per costum pues, actuar al marge de la llei i, a més, acudir als tribunals en tot i per tot, intentant sempre cercar que se vagin caient les coses i, evidentment, sempre estar en una situació de preocupació. I, per tant, s'han de prendre determinacions i que, si se deneguen aquestes autoritzacions, pues, sigui per quant més arguments possibles fonamentats, millor, si poden ser quatre que no siguin tres i poden ser cinc que no siguin quatre.
Senyor Moragues, aquesta assemblea es produeix just a l'inici de la temporada d'estiu. Com vos la plantegeu pel que fa al nombre de conductors?
Bueno, per el número de conductors, relativament positiu, perquè s'ha produït un canvi de tendència dins aquest darrer any i pico de que hem més aprovats. Així tot, nosaltres li deim a l'Ajuntament que s'haurien de convocar més examen, perquè només se'n fan dos en l'any. Ara mateix ja, la gent que no ha aprovat més de febrer, ja fins al novembre no se pot tornar a presentar, i nosaltres ens faríem més falta més conductors. L'Ajuntament s'empara a vegades en els 2.000 carnets emesos que hi ha, però és que hi hagi 2.000 carnets a mesos no vol dir que les 2.000 persones tinguin en disposició de fer feina. Hi ha molta gent que es treu el carnet de xista per tenir una sortida el dia de demà, bé, familiars perquè si estudien pues, puguin anar un moment determinat a descotxo, persones que fan feina en un altre lloc i que ho tenen per si ja es trobés en una situació de falta d'empleo pues, per venir en el taxi, però no són 2.000 carnets que estiguin habilitats per fer feina a dia d'avui.
Serà també una temporada marcada per l'encariment del preu dels combustibles. Com li feis front repercutiran els clients?
Bueno, evidentment repercutirà de qualque manera. Crec que el govern ja està revisant les tarifes, tant la tarifa de carretera, que feia d'altre any que no es tocava, com la tarifa urbana aquesta unificada que es va crear precisament ara fa un any. I com que s'havia quedat que se revisaria cada any i en la situació que hi ha dels combustibles pues no quedarà més remei que revisar-la. Nosaltres ens estimaríem més que se l'atxàs un poc la situació i no hagués de repercutir en el client, perquè al final el ciutadà serà perjudicat de tota la situació dels increments dels costos dels combustibles, dels fertilitzants, tant a través de la compra diària com de tot el que tingui que veure amb el transport, és a dir, mercaderies, el viatjar amb avió, viatjar amb barco, viatjar amb taxi, en el final és una situació que no és gens agradable i evidentment amb un ull posat a lo que és la temporada, perquè no tenim clar què és el que pot passar amb aquesta temporada. El mateix pot ser una temporada relativament bona perquè la por a la gent a viatjar a zones pròximes en el conflicte, com puguin ser Grècia, Turquia, etc., ens pugui beneficiar un increment de l'escalada de violència o de guerra, pues ens pot dur a tots a perdre la temporada. Amb 200 llicències temporals que estan a punt de començar per mes de maig, evidentment, pot ser bo en dubtes de lo que pugui passar, perquè si l'estiu no fos defensable. Nosaltres som un col·lectiu que a veure que a vegades a ell li costa entendre-ho, que necessitant de l'estiu per omplir rebost, perquè si ven hi ha molt poca feina, de fet fent feina només un 60% de la flota, i si no omplir rebost en l'estiu, pues mal andamos per comptar si ven.
Sí, com sigui, avui hora baixa a partir de les 13 aquesta assemblea anual ordinària dels taxistes de la Federació Independent del Taxi de les Balears. N'han volgut parlar amb Biel Moragues, que és el seu president. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
I continuem encara parlant de mobilitat. Després d'un mes i mig de l'entrada en funcionament de la zona de baixes emissions, Sulla comença a multar els vehicles que hi entrin sense autorització. Les sancions, recordem-ho, poden arribar als 200 euros. Segons l'Ajuntament, el període en proves ha contribuït a pacificar el trànsit del centre. Tot i la implementació d'aquesta zona i la reforma circulatòria associada, durant la Setmana Santa s'han registrat cues en els accessos al municipi que l'oposició ha denunciat. Segons el regidor portaveu, Carlos Dardé, els visitants tenen l'alternativa d'estacionar els aparcaments dissuasius.
Hi ha un aparcament que està a 7 minuts, un altre que està a 10, i n'hi ha altres dos o tres que estan a 14-15 minuts.
Precisament per saber què en pensen els veïnats del municipi, connectar amb en Solla, allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia, què és el que t'han dit?
Bon dia, i de la paraula que millor defineix el que pensen els veïnats amb els que han pogut parlar en un bar quan feien el primer cafè del dia és escepticisme sobre aquesta zona de baixes emissions i la reforma circulatòria. Creuen que de moment aquestes mesures han tingut poc impacte pel que fa a la mobilitat en el municipi i que les retencions i el col·lapse a la carretera Palma-Solla es continuen produint. Precisament ens posaven com a exemple les llargues cues, com comentàveu, registrades durant les festes de Setmana Santa en els accessos al centre del municipi.
No veig que hagi canviat molt. El que és la circulació interior, aquí, uns per una cosa i un per una altra, tothom té un salvoconducte per passar, en el final. O sigui, que no veig que hagi canviat molt.
Avui en dia, que aquests dies s'han fet una retenció de cor, ja s'han coincidit amb les festes de Pasco i que ja comença el turisme, però la cor arriba passat el túnel i és un desastre, perquè això és indignant per la gent de Solla.
El caos sempre és, temporada sempre és, i estem acostumats, o molt ben acostumats a això. Vull dir, Mallorca viu d'això. Per tant, l'únic que hem de fer és això. Vull dir, sí que és veure la gent que ve de vacacions, com se pot saber, com, no ho sé, com se pot fer. Supos que hi ha qualque sistema perquè no puguin entrar, però la gent dels pobles pues, i familiars haurien d'entrar, o amics.
Canviant ara de qüestió, però encara relacionat amb Solla, som a la plaça de l'Ajuntament i més concretament just davant del consistori, un edifici consistorial que està totalment perimetrat amb unes barreres i un cordó policial pel mal estat del voladís de fusta del terrat, una mesura que s'ha previst la perillositat que pot comportar per les persones si es desprèn algun tros d'aquest voladís, i l'accés provisional al consistori sorellic es fa pel carrer Jeroni Estades.
Gràcies, Toni, en directe avui des de Solla. Són ara les 7:51, canviant d'assumpte. I encetat amb el bloc judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha tancat ja la instrucció del cas Begoña Gómez i ordena el processament de la dona del president espanyol per 4 delictes. El magistrat, finalment, ha arxivat l'acusació per intrusisme professional. Ara dona 5 dies a les parts perquè presentin el seu escrit d'acusació.
Així és, després d'anys d'investigació, acaba finalment la fase d'instrucció. El magistrat investigava Gómez per 5 delictes, però després d'arxivar el d'intrusisme, ara serà jutjada per altres 4, el de malversació, tràfic d'influències, corrupció en el negocis i també apropiació indeguda de marca. Ara les acusacions i les defenses tenen 5 dies, com dèiem, de termini per presentar els seus escrits, per pronunciar-se, i després, previsiblement, el cas anirà directe al Tribunal del Jurat Popular, una decisió que també ha aixecat molta polèmica.
El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha dit que manté la seva confiança que un tribunal imparcial revoqui les decisions d'una instrucció que assegura ha fet empagueir la justícia espanyola.
Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable.
I Cuca Gamarra, vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, ha respost que Bolaños hauria de dimitir per aquestes paraules.
No, señor Bolaños. Quienes sentimos vergüenza somos todos los españoles al ver a un gobierno que ataca, insulta e intenta atemorizar a los jueces solo por investigar y determinar el procesamiento de la mujer del presidente del gobierno por 4 delitos de corrupción.
I en el judici del cas Mascaretes, Patricia Uriz, exdona de Koldo García, diu que no reconeix els missatges que la vinculen presumptament a la gestió de doblers de procedència delictiva. Ho ha assegurat en el cas Mascaretes, que seu en aquest judici al banc dels acusats l'exministre socialista José Luis Ábalos, qui va ser el seu assessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama.
I s'investiga el cobrament de comissions en l'adquisició de material sanitari durant la pandèmia. Ha declarat com a testimoni Patricia Uriz, dèiem, a qui la investigació assenyala com a autora dels famosos missatges en els quals parlava amb la seva parella de xistorres i de lletugues per presumptament referir-se a bitllets adobes.
No reconoce los whatsapps, ¿lo reconoce?
No, reconozco.
¿Reconoce que es su forma de expresarse, por lo menos?
En algún WhatsApp puedo reconocer algo, pero hay otros WhatsApp que... los señores de la UCO han dicho que estaban en mi móvil. Si no, hubiera pensado que no los he podido escribir yo, porque no encajan con mi manera de escribir ni de expresarme.
També diu que ella, juntament amb Koldo García, es feia càrrec de moltes despeses d'Ábalos, de tota classe, tabac, viatges. En el cas dels pagaments per motius del seu càrrec, ho reclamaven el Partit Socialista, que tornava en efectiu i, en tot cas, sempre exigia el tiquet per justificar la despesa.
Ferraz solo pagava si tenia los tiquets, o sea, si tenia una justificació, si tenia un soporte de esos tiquets. De hecho, Koldo alguna vez perdió algún tiquet de los que se podían pasar a Ferraz y se quedó sin cobrarlo, porque Ferraz en ese sentido era muy, muy rígido. No podías decirle, he gastado en una comida 50 euros, te decían, no me vale, necesito el ticket.
Avui,
esa comida.
Avui declara Jesús Manuel Gómez, un dels testimonis clau, el subsecretari del Ministeri de Transports, aquí a Ábalos, assegura que va delegar la tramitació del contracte de les mascaretes.
I avui també declara l'exsenador i exdirector de la Policia Nacional, Ignacio Cosidó, en aquest cas en el judici pel cas Kitchen. S'intenta esclarir si la cúpula del Ministeri de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy va destinar fons reservats a eliminar documents compromesos per al PP en mans de l'extresorer Luis Bárcenas. Un dels investigadors del cas ha assenyalat possibles relacions de l'expresident Rajoy amb l'operació il·lícita.
Diu que en les converses entre els presumptes responsables de la trama, alguns dels membres esmentaven el Barbes o bé l'Asturià, segons l'investigador. Aquests serien malnoms que feien servir per referir-se a Rajoy.
El senyor Villarejo, que le relata más o menos o de manera superficial lo que es la operación Kitchen, llega a decir el yo podía estar preso, dice que, bueno, se refiere a Francisco Martínez, que si él, es decir, si a él, digamos, se llega hasta él, él tirará hacia arriba y llegará hasta arriba, hasta el Barbas, al Asturiano, habla de presidente del gobierno, y llega un momento que él le explica literalmente que Asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy.
És per això que sospiten que, tot i que no està formalment encausat, ell tindria relació amb l'operació ideada per destruir proves incriminatòries sobre la caixa del doblers en negre del Partit Popular.
Pel que fa a la darrera hora del conflicte a l'Orient Mitjà, avui comencen les negociacions entre Israel i el Líban a Washington, unes converses en què també hi participarà el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio. Mentrestant, Beirut cerca acordar un alto al foc per negociar solucions a llarg termini. Tel Aviv té per objectiu desarmar Hezbollah i no té la intenció d'acceptar un cessament d'hostilitats per avançar.
I és per això que el líder del grup xiïta, Naim Qassem, ha fet aquesta denúncia. Assegura que les converses no tenen sentit perquè equivalen a rendir-se. Tot i això, el president del Líban, Josef Aoun, veu possible una sortida sostenible al conflicte i alerta que totes dues parts han de fer concessions. Es tracta, com bé sabem, d'un conflicte que manté alerta a tot el món i la Unió Europea no n'és una excepció. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha fet aquesta afirmació.
A key lesson of the past weeks is that security...
Diu que una de les lliçons que han après en aquestes darreres setmanes és que la seguretat és indivisible. Afirma que no hi pot haver estabilitat ni a l'Orient Mitjà ni al Golf Pèrsic mentre el Líban està en flames i precisament això és el que està passant. Israel ha continuat atacant el Líban, on es comptabilitzen més de 2.000 morts, 6.700 ferits en aquestes darreres 6 setmanes.
Un escenari que es dibuixa quan es compleixen més de 15 hores des que els Estats Units ha bloquejat l'estret d'Hormuz. Segons la plataforma Marine Traffic, durant aquest temps dos petroliers han hagut de canviar de camí.
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, dona suport a aquesta decisió. Incideix en que l'Iran ha violat les normes i avalen a la postura postura que titlla com a ferma del president dels Estats Units, Donald Trump. Mitja hora més tard que entrés en vigor precisament el bloqueig d'Hormuz, l'inquilí de la Casa Blanca ha escrit a la xarxa social, a la seva xarxa social Truth Social, que si qualsevol vaixell iranià s'acosta al més mínim al bloqueig americà, serà eliminat, ha dit, de manera immediata. Recordem que va prendre la decisió després de les negociacions a Islamabad, fracassades. Sobre aquestes n'ha parlat el vicepresident J.D. Vance a la cadena Fox.
Iranians are very different negotiators. At least those Iranians were very different negotiators.
Assegura que ara la pilota és el terrat de l'Iran i que ells estan disposats a arribar a un acord, però que s'han de complir primer totes les seves peticions.
Són ara les 7:59, un apunt de la cultura.
Passarem junts un Sant Jordi diferent amb l'anel de la nostra gent.
D'aquí 9 dies a Sant Jordi, i això vol dir que a partir d'aquesta setmana començarem a veure com proliferen les presentacions de llibres i els actes relacionats amb la literatura. Ja se sap que el dia de Sant Jordi és dia d'empantes, de coes i d'una gentada que tresca i remena llibres. Idò, si el que voleu és fer-ho amb tranquil·litat, el Gremi de Llibreters de Mallorca ja ha anunciat que farà un pre-Sant Jordi més calmat. Serà dissabte, dia 18 d'abril. En lloc de fer-ho al centre, ho han organitzat a tres barriades diferents. Serà a la plaça de París, a la plaça del Progrés i al carrer per a vianants de Nuradun, en què haurà entre les 10 i les 2 paradetes en llibres, cercaviles i contacontes.
Floriran més primaveres, sorgiran noves dues.